ciència a la caravana. Aquesta setmana arriba la revetlla de Sant Joan i la setmana que ve la de Sant Pere i Sant Pau. Totes dues tenen un denominador comú, que són els petards. Són nits especials on ens trobem amb amics, família, per gaudir d'un sopar que engega motors de cara a les vacances d'estiu. Per molts, la millor celebració de l'any, però, per d'altres, és un dia de patiment i de neguit. El soroll dels petards atemoreix any rere any a milers i milers i milers d'animals a Catalunya. Avui volem saber fins a quin punt la pirotècnia pot afectar els nostres gats i gossos i, sobretot, com els podem protegir. És per aquest motiu que avui a la caravana tenim un convidat especial, que és en Ricard Tadan, etòleg. Ricard, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
Va, Ricard, anem per feina, com deia aquell. Per tant, deixa'm fer-te la primera pregunta directa. Com pot afectar la pirotècnia i el soroll que provoca aquesta pirotècnia als nostres animalons a casa, sobretot a gats i gossos?
Sí, doncs bastant, perquè tenint en compte que els gossos i els gats reben 4 vegades l'impacte sonor que nosaltres rebem per les seves capacitats auditives, ells relacionen aquests sorolls forts amb perill, amb coses que han d'amagar-se, amb alerta. Per tant, pateixen una ansietat bastant important, perquè senten el soroll i no saben com fugir d'ell. I això és molt important. Aquesta ansietat els pot causar des de problemes cardíacs a problemes respiratoris, a crear una ansietat crònica a partir d'aquest problema, i una de les coses més importants, que pot provocar la fugida i accidents tant amb animals de companyia com a la resta de ciutadans.
De fet, Ricard, preparant aquesta entrevista, hem vist que any rere any hi ha titulars on s'anuncia la mort d'un gos o d'un gat per culpa del soroll dels mateixos petards. Són casos extrems o és més habitual del que podem creure?
Morir pròpiament pels sorolls dels petards és bastant extrem.
Parlaríem de fòbia de l'animal, no?
Exacte. Entenc? Sí, per un atac d'ansietat intens, han d'haver-hi algunes patologies concomitants, que pot ser, si tenim un gos, sobretot els gossos, que pateixen més, però els gats també, amb problemes cardíacs importants, amb una insuficiència cardíaca de grau alt, podria acabar causant-li una parada cardíaca al nivell d'ansietat que els provoca els petards. Però el que més trobem d'accidents són accidents causats per la fugida, per la pèrdua, que és atropellaments, caigudes. Aquest sí que cada any sempre pot passar algun cop. Dic pot passar perquè no vull que passi aquest any.
Si ens centrem en els gossos, va, per evitar arribar a aquest punt, què podem fer per ajudar-los davant d'una por com la por que tinguin o l'ansietat que els hi provoquin el soroll dels petards? Quin seria el primer pas?
Val. Vaig a fer tres blocs, eh? Som-hi? Potser t'aixafo una mica, però vaig fer tres blocs.
Perfecte.
Ambiental, social i mèdic.
Val.
L'ambiental seria, hem d'evitar que sentin aquest soroll. Per tant, hem de facilitar-los un lloc on amagar-se, tant els gossos com els gats. És cert que els gossos tenen tendència a amagar-se dintre del propietari, per dir-ho d'una manera. Es posen a sobre i volen que els amanyaguis, però aquest amanyagament crea un reforç positiu, que diem, fa que a la llarga potenciï la por. Per tant, han de buscar un lloc on amagar-se.
Anem a exemples, perquè jo, com que he tingut gos, sí, i ara tinc gat, podem posar exemples de tot plegat. Jo tenia un gosset que quan sentia petards anava directe i s'amagava dins la banyera.
Correcte. Aquest és el lloc més adequat, perquè ell està en un lloc tancat i una mica anecoic, que és el que fa la lavabo per fer menys soroll.
Per tant, si ho fa així, el deixem estar?
Perfecte. Ho ha de poder fer. Són nidícoles. Ells se senten més protegits en un lloc tancat. Per tant, deixem que s'amagui. No forcem que estigui amb nosaltres. No ens apiarem pensant que, ai, pobret, està amagat, l'hem de fer alguna cosa. No. És el que vol. Deixem-lo tranquil. Llum apagada, fins i tot la porta ajustada. Deixem-lo amagat. En gats és molt més clar, a més ja ho veuràs. El gat sí que busca un lloc on amagar-se. Deixem-lo, perquè, a més, l'ansietat els crea un potencial d'agressivitat, que en diem agressivitat redirigida, que podem tindre algun susto si intentem treure el gat del lloc on s'ha amagat. O sigui, hem de preparar un lloc adequat per ells, en el lloc més amagat de la casa, que on arribi el menys soroll possible i on pugui estar còmode. Ja pots posar, per exemple, el llitet a la banyera, llavors. I el gat dintre de l'armari, que això també passa molt.
També.
Posem alguna roba, si no ja sabem com acabarà la roba plena de pèls de gat.
Aquest és el factor ambiental, ens deies, sí, eh? Anem al social.
El social. Aquest és més complex. Mira, tant el Comitè de Veterinaris per la Protecció dels Animals com el Comitè Assessor de la Clínica d'Animals i, a més, el de Protecció dels Drets Animals del Col·legi d'Advocats han fet un informe, perquè creiem que no volem xafar la festa a ningú, però hem de saber que els sons dels petards poden afectar no només els nostres animals de companyia, sinó un conjunt de gent que també és molt sensible. I no pot ser que nosaltres, per poder-nos-ho passar bé, fem passar malament a altra gent i a altres individus, considerant els gossos i els gats com a altres individus, que ja són éssers dolents, per tant, es consideren com a tal. Hauríem d'adequar una mica aquestes festes. S'han tret pirotècnia nova menys sorollosa. Hi ha unes normatives que s'haurien de seguir en quant a on, amb què i en quin entorn s'ha de fer. No ho estem seguint i és molt difícil pels estaments públics controlar-ho. Val? Però hauríem de ser una mica més conscients. Utilitzem el petard a les hores que ens diuen, als llocs que ens diuen, i evitarem aquests problemes. Per tant, socialment hauríem de ser una mica més conscients que els petards, malgrat ser una festa molt tradicional, és una festa que pot comportar problemes a algú, a un tercer. Busquem la manera de conviure amb la festa, però sense molestar. En un lloc, en quan i com s'ha de fer, que ja ho diuen les institucions públiques, això.
Per tant, tenim ja el factor ambiental, que és un lloc on amagar-se i deixar-los una mica en pau als animalons, el social, que és aquesta conscienciació sobre els mateixos petards, i ara ens falta el mèdic.
El mèdic, sí. Aquest és el que menys m'agradaria arribar, però que al final acaba sent la pregunta i ho hem d'acceptar. Quan els animals sabem que patiran un període d'ansietat, podem començar amb un tractament natural, amb un seguit de fàrmacs que ja estan a disposició del públic, que tenen una barreja d'ansiolítics naturals derivats de les plantes, de la passiflora, de la valeriana. Amb aquests medicaments podem, o nutracèutics, que es diuen més aviat, podem començar ja a donar-los un temps abans, fins i tot un parell de setmanes. Ara faríem tard, sí, però podem començar. I augmentar la dosi, segons ens indiqui el veterinari, just en el moment de possible crisi de pànic. Aquests van bé perquè creen un estat, un nivell d'ansietat baix, i si ho ajuntem amb deixar que pugui amagar-se, podem salvar la situació i no fer patir tant el nostre animal de companyia. Quan és un animal que ja sabem que no hem pogut controlar i podem parlar amb el veterinari, si ho creu adequat, sí que se li pot donar alguns medicaments com els agonistes alfa o com unes benzodiazepines, sempre amb el control veterinari, perquè els seus efectes secundaris poden ser pitjors que l'ús pels que el volem utilitzar. Animals amb certes patologies mèdiques, si afegim aquest medicament, podem agreujar el seu problema. Per tant, sempre ha de ser amb l'ajut i la consulta del veterinari.
Per tant, Ricard, i torno amb els exemples, eh? Jo ara tinc un gat que és nou a casa. Jo no sé com actua un gat davant del soroll dels petards que sentirem la nit de Sant Joan comúment a Barcelona. Eh? És recomanable que jo, abans de no saber com actuarà el gat, pugui donar-li alguna petita dosi d'això que ens comentaves ara amb el factor mèdic?
No caldria.
No caldria.
Jo recomanaria que no. És cert que els que fabriquen els nutracèutics diuen que, bueno, se'ls pot donar que no passa res. És cert, pots donar-li, però no sabrem llavors realment si fa efecte, si no afecta, si necessita o no necessita. Quan no sabem com actuarà el nostre animal de companyia, hem de saber que sí que li farà por als petards, però no sabem en quin nivell. I això dependrà de la protecció que senti ell davant del soroll. O sigui que preparem la casa, busquem-li un lloc on amagar-se, busquem llocs protegits del soroll i mirem com reacciona. Si veiem que no va bé, ja tindrem un motiu pel qual començar a fer el tractament consultant el veterinari.
Anem a una altra de les coses que pateixen molt els animals, si em deixes dir-ho així, Ricard, que segurament tu n'estàs molt acostumat, que són els petards, com dèiem, però també una altra que és Sant Google, buscar-ho tot a Google, sí. I Google sempre és una solució de tot, perquè hi ha remeis que es viralitzen a través de les xarxes socials i volem saber si són certs o no. El que em genera més dubtes és aquell que recomana, per exemple, lligar el nostre gos amb una banda compressora que passa pel pit, l'esquena i la panxa del gos. Un embenat antipirotècnia, en diuen, que es diu mètode Tellington. Això és cert? Això va bé?
M'ha fet molta gràcia perquè, tal com us ha explicat, jo el primer que t'hauria de dir és que no sona bé.
No sona, clar, sembla de lligar el gos, eh?
Exacte, però no,
és com posar una vena compressora al voltant del gos.
Exacte, el Tellington Touch diuen que funciona perquè està basat en la quiropraxis. La veritat, no tinc prou documentació per negar-ho. Però les bandes compressores que s'han de fer, segons indiquen els que són estudiosos d'aquest sistema, que provoquen un estat de tranquil·litat, sempre pot ser que funcioni més que no funcioni. Però no és embolicar com si fos un nadó recent nascut, sinó que ell busca la pressió en certes zones del cos per crear-li una sensació de benestar i de relax. Podria ser que funcionés, i dic que podria ser perquè com a facultatiu no puc assegurar res que no tinc una demostració fent amb uns estudis a doble sec, etcètera, etcètera. Però no negaria la possibilitat d'utilitzar-ho. No fa mal, i la seva intencionalitat i el seu mètode utilitzat no és descartable que funcioni.
Ara suposem que el nostre gat o el nostre gos aquí en tingui, en comptes de buscar un refugi i amagar-se, el que fa a l'escoltar tot aquest tipus de pirotècnia és començar a córrer per tota la casa.
Sí.
Que això és un altre efecte que podria passar, no, Ricard?
Sí.
Què fem en aquest cas? L'intentem aturar?
No, aquest hauríem de donar-li possibilitats d'amagar-se. Però intentar aturar-lo amb un gat és molt perillós per el que he dit de l'agressivitat redirigida. I un gos acabarem amanyagar-lo amb excés i possiblement no podem parar. El més adequat en aquests casos és no reforçar positivament. El reforç negatiu és fer alguna cosa que extingeixi una conducta. No vol dir utilitzar el càstig. No hauríem d'utilitzar el càstig. Però si un reforç negatiu vol dir que no tingui una cosa positiva a l'hora de córrer, que seria que estiguem al darrere d'ell, que li diguem, Bobby, estigui't quiet, no corris, tal, amanyagar-lo. Això és un reforç positiu que fa que aquesta conducta no s'extingeixi, sinó que es potenciï. Per tant, evitem reforçar la conducta. De no fent-li cas, no fent-li absolutament cap referència a l'acció que està fent, podem intentar disminuir la conducta, facilitant-li que pugui amagar-se. I en aquests casos, si realment fa això, sí que recomanaria començar amb un nutracèutic per relaxar-lo una miqueta, perquè es pot fer mal i pot ser bastant perillós.
En el cas de gossos i gats, i després et preguntaré per altres animalons, però hi ha races que pateixin més que unes altres?
No. Hi ha individus més que tenen més por que d'altres. I sí que hi ha algunes races que la quantitat d'individus que tenen més por augmenta més, com els podencs o alguns altres, però realment no està tipificat. Per tant, fixem-nos més en com és el nostre gos que no en quina raça és.
Jo, per exemple, ara em sentireu parlar molt del meu gat, però és que estic enamoradíssim. Elton es diu. Si l'Elton és un cadell, és un gat cadell, o algú que tingui un gos cadell, el podem arribar a acostumar al so dels petards?
Sí, però el problema d'acostumar-lo al so dels petards és que hauria de començar amb uns sons molt baixos, que no li molestin, que ho reconegui però no li molesti, que vegi que aquest son està relacionat amb res negatiu i que el seu estat de tranquil·litat està acompanyant d'un reforç positiu com acariciar-lo o menjar. El que passa que quan estem intentant acostumar-lo de sobte, una moto que engega, un petard que sona, pum, li fa un esglai, torna enrere tot l'aprenentatge. Per això és molt difícil. Però sí que està planificat la possibilitat d'acostumar-los. Amb petits sons que van augmentant.
Molt gradual,
Molt gradual, en qüestió de mesos,
Ara parlàvem de gats i gossos. Un altre costum que veiem tot just el dia després de la revetlla de Sant Joan és com cauen alguns coloms, alguns ocells dels arbres, perquè els hi ha agafat també el que coneixem tots com un atac de cor, etcètera, etcètera. Per tant, qui tingui periquitos, qui tingui ocells a casa, això encara és més difícil?
I tant, amb un raconet sense arribar al so i tapats. Això seria el més adequat, perquè sí que intentaran fugir i poden tindre accidents. L'atac de cor dels ocells sí que és més possible que no en gossos i gats, però tampoc és tan normal. Però l'estat d'ansietat amb el cor que tenen no pot arribar a aguantar el metabolisme de l'ocell i sí que pot morir. Per tant, amb un raconet i tapat, si pot ser, perquè no senti ni soroll ni llum.
T'ho pregunto diferent, Ricard. Hi ha algun animal que puguem tenir a casa que amb aquell hem de tenir una cura extrema?
No, els que més veiem que tenen problemes són els gossos i els gats. La resta d'animals, sempre que estan engabiats, perquè són el conjunt d'animals que estan engabiats, els que anomenem exòtics, sempre podem amagar-los en algun raconet. I, per tant, són més fàcils de controlar.
Per tant, torno a quedar amb gats i gossos, que són els que més pateixen, a part dels ocells, Seria bo que intentés tapar el soroll dels petards, jo què sé, amb música, amb la ràdio, amb la televisió?
Podria ser. Passa, recorda que tenen una percepció de decibels més àmplia que la nostra i que la intensitat la reben 4 vegades més. Per tant, tu et pensaràs que l'estàs tapant amb una música potent, però ell continua sentint el soroll de fons i està... tenim dos problemes. Un excés de soroll, una contaminació sonora excessiva, i que no acabarem evitant el soroll. És més la insonorització que no tapar amb un altre soroll.
I per últim, Ricard, sí que et vull preguntar, abans ens ho deies, perquè enguany veiem algunes novetats, com és aquesta pirotècnia silenciosa que s'ha començat a vendre en paradetes específiques. Aquest és un primer pas per posar-hi solució a tot?
Sí, jo crec que és el primer pas, perquè la gent que ho compri ja és conscient de que aquest soroll pot molestar algú. El segon és buscar quan, on i amb què ho fem. Això és important, perquè cada municipi ho té tipificat, fins i tot fan amb bandos o amb informació. Per tant, el primer pas és comprar el que hem de comprar i després fer-ho servir quan toca.
Ricard, abans d'acomiadar-te, mira, ara que m'ha sortit el dubte, perquè avui ens acompanya Ricard Adán, que és etòleg, per qui no ho sàpiga del tot o sempre tingui aquell dubte al cas, l'esvaïm de dubtes. Quina és la diferència entre un veterinari, un ensinistrador i un etòleg?
Bona pregunta, eh? Ens
queda moll de l'os, eh? 15 segons.
Mira, l'única titulació oficial sanitària respecte als animals de companyia és la veterinària. Després, els biòlegs són els que estudien el comportament. Per tant, un biòleg que estudia un comportament és un etòleg. Un veterinari, que és el meu cas, que estudiem el comportament des de punt de vista patològic, anomenem etòleg clínic. Seria... per comparar-ho entre un psiquiatre i un psicòleg. Després hi ha tot un conjunt d'estudis sobre el comportament dels animals, però que no estan reglats. Llavors, aquí és on ens confonem. Un ensinistrador actualment no està reglat. Una persona que estudia el comportament per seu compte no està reglat. De manera que són gent que els agrada que els diguin etòlegs perquè en saben i han adquirit aquest coneixement, però no tenen titulació. O sigui que queda una mica ambigu.
Ricard, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Fins ara.